Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució. Com va dir el filòsof Plató, el començament és la part més important del treball. Una reflexió molt sàvia, idònia per precisament començar la nostra feina, que és obrir el Revolució amb els motius que avui us hem preparat perquè gaudiu durant la propera hora de ràdio. Motiu número 1. Com van implementar els Mossos d'Esquadra un model de lideratge que va transformar aquest cos policial? En parlem avui amb una de les protagonistes d'aquell moment, de la nostra col·laboradora, la Núria Almeric, que ha recollit aquesta experiència en un llibre que avui precisament ens presenta. Molt recomanable. Motiu número 2. Coneixerem què és i com funciona la competició Robocat. Centenars d'escolars competeixen en un campionat de robòtica que dedica l'edició d'aquest any a l'agricultura sostenible. Motiu número 3. Tots els detalls de la gran final de League of Legends, la competició més important d'eSports que es fa actualment a l'estat espanyol. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Doncs avui estem molt contents d'entrevistar la Núria Almeric, que és de fa anys col·laboradora del Revolució. Durant la seva vida professional, la Núria ha format milers de persones en el que s'anomena lideratge transformacional. Avui en parlarem d'aquest mètode en què la Núria creu fermament i creu per un motiu tan obvi com indiscutible, perquè si es fa bé, funciona i transforma. Núria, què tal, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Escolta, no només parlem d'això, sinó que parlem d'això perquè és el tema fonamental d'un llibre que es diu Mossos, un model de lideratge, que has publicat fa molt poquet, i que gira al voltant d'això. Evidentment, els Mossos és l'exemple del com s'aplica, però que té coses molt interessants,
sí,
al llibre, perquè això dels Mossos sempre s'acaba interessant molt. Però sobretot el llibre parla d'això, de lideratge transformacional.
Sí, aquesta era l'idea. Quan em vaig plantejar fer el llibre, jo volia fer un llibre que fos didàctic, que fos fàcil de llegir i de comprendre què significa lideratge transformacional. Perquè la meva voluntat és que aquest model de lideratge sigui el que ens imbueixi a tota la societat. Perquè, en definitiva, és aquest model que ens permet funcionar des de l'actuació per valors. I això, que a vegades parlem de valors i són més paraules que fets, es pot i s'ha d'aprendre. I llavors, això no ho dic jo, això ho deia Peter Drucker, que és el pare del management, no? El lideratge s'ha d'aprendre i es pot aprendre. Llavors, liderar per valors, i el model es diu lideratge transformacional, com bé diu el seu nom, transforma persones, organitzacions i, en definitiva, té un impacte directe a la societat. I aquesta era la meva voluntat del llibre.
Ara aprofundim molt més sobre què és el lideratge transformacional, sobre com el vas aplicar en el seu moment quan vas arribar als Mossos també, però deixa'm que pregunti, a Sant Jordi sortiràs a signar?
Sí, estaré signant. Seré signant a Sabadell al matí i a la tarda a Passeig de Gràcia amb l'editorial Profit, que és qui ha publicat el llibre. Per tant,
fa gràcia,
Fa gràcia, sí, per Sant Jordi. Entre altres coses perquè és una preciosa festa de Catalunya i formar part d'aquesta essència de Sant Jordi, doncs la veritat és que fa molta il·lusió.
Sí, la veritat és que és una cosa molt xula. Va, entrem una mica en matèria. D'entrada, si m'haguessis de fer un resum molt breu, què és el lideratge transformacional? De què estem parlant?
Estem parlant d'aquell procés que permet que qualsevol de nosaltres, qualsevol persona, arribi a tenir unes competències que li permetin definir objectius grans, rellevants i importants i que il·lusioni a totes les persones que formen part d'aquest procés per assolir aquests objectius. Les persones han de créixer, s'han d'il·lusionar, han d'estar cohesionades, han de treballar des de la confiança i han de créixer i s'han d'expandir. Quan tot això passa, és perquè s'està treballant amb els valors de la confiança, de l'ètica, del respecte, de la professionalitat i del coneixement. Tot això ens permet arribar a assolir objectius importants i rellevants. I aquest és el sentit del lideratge transformacional. Fer que tota la nostra societat, diguem, se senti còmoda, que les persones ens sentim bé en l'organització de la que formem part i que els valors aquests que et deia, el del respecte, el del compromís i de l'ètica, ens imbueixin a tots. De fet, si escoltem de veritat el que diu la societat, el que ens demana és això. El que estem reclamant és formar part d'una societat on tots, els directius, els polítics, els empresaris i cada un de nosaltres tinguem aquesta capacitat de treballar i actuar per valors.
Clar, ara estava pensant que la Núria això ho explica i algú pot pensar, bueno, si és una cosa que es diu però després portar-ho a la pràctica això és molt complicat perquè després arriba la realitat, no? I suposo que encara ho devem pensar més, devem tenir més aquest prejudici quan pensem en una estructura com per exemple la dels Mossos, que ens imaginem que és, bueno, que de fet és jeràrquica, no? Perquè hi ha uns càrrecs, no? Per tant és jeràrquica, però on es necessita més que mai una estructura de lideratge d'aquest tipus, no?
És així.
Clar, el llibre comença, ara m'ho expliques això, amb una trucada, la del conseller Felip Puig en aquell moment, que t'ofereix dirigir l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Sí.
Que també deus dir, què? Com?
Justament, vaig dir què? Com?
I per què vas acceptar?
Doncs, primera, jo no coneixia el conseller Felip Puig, jo no formava part del partit, per tant, ser a la perruqueria un divendres a la tarda que soni el telèfon amb un número ocult i sigui el Felip Puig, doncs no deixa d'impactar. Perquè a més jo tenia una imatge doncs, determinada d'ell i per tant em va preguntar si el coneixia i li vaig dir no, de res. Per què vaig acceptar? Jo en aquell moment tenia dues empreses, una que formava un lideratge i l'altra noves tecnologies, empreses molt consolidades i que m'anaven molt bé, i vaig pensar que si en aquell moment de la vida no acceptava un repte com era l'Institut de Seguretat Pública, anar a l'administració venint de l'empresa privada, mai de la vida coneixeria una altra part de la societat. Sempre hauria estat empresària i sempre hauria tingut una visió concreta de la societat. I em va semblar un repte important i rellevant, i vaig acceptar.
Clar, estem parlant dels Mossos del 2011,
sí,
que eren molt diferents, perquè estem parlant de fa 12 anys, dels, sí, Mossos d'ara, no?
Sí.
I que són molt diferents, en part, també, per la teva intervenció allà, no? Què et trobes als Mossos del 2011?
Em trobo una organització que havia assolit l'objectiu que s'havia proposat, és a dir, pensem que hem de fer Mossos en el nostre país, els hem de recuperar, que a la imatge de tots els catalans tenim una imatge de la policia repressiva, diguem, venim d'una època franquista, per tant estem construint una policia democràtica i de proximitat que es forma molt a si mateixa i que el seu objectiu principal era ser a tot Catalunya i tenir el màxim de competències, i això ho havien aconseguit. Veníem d'una etapa on havien estat especialment criticats, recordem els fets de Bolònia, per exemple, hi havien hagut episodis doncs, que els havien desgastat molt. Per tant, és un moment en què els Mossos, i amb una crisi econòmica ferotge, en què no teníem diners per fer gairebé res, ni a l'administració.
Volia repte, tenia repte.
El repte era molt clar. Llavors, per acabar-ho de complicar, es va decidir, per aquesta falta de diners, de no fer noves promocions de Mossos. Llavors, d'alguna manera era, els Mossos havien assolit el seu objectiu que s'havien proposat, com et dic, ser tot Catalunya amb totes les competències, i per altre cantó no podien créixer. Per tant, què es feia a l'escola de policia en aquell moment? No tenia cap sentit de ser. Llavors, el que és interessant és que a vegades, quan les situacions són al màxim de complicades, esdevenen una gran oportunitat. Si fins aquell moment ells no veien un nou objectiu, parlant amb els diferents Mossos, comissaris, comandaments, allò es va convertir en una oportunitat. Era temps per passar de la professionalitat a l'excel·lència. I aquí vam arribar.
Devia ser una, bueno, ho expliques, una entrada a una arribada complicada per infinites raons. D'entrada, i deixem-ho clar, perquè eres una dona, que havia de prendre decisions importants que afectaven a tothom. Després, perquè arribes amb la cantarella per ells d'això del lideratge transformacional, clar, són moltes coses que s'han de superar, molts obstacles que havies de superar que potser una altra persona no els hauria hagut de superar en aquell moment, no? Més enllà dels que ja hi havia.
Jo venia després d'un jutge, que pobre després va perdre la vida, però d'una malaltia, però venia d'un jutge, venia d'un home, i venia de... Jo era la directora número 10, havien estat homes, i amb professions, diguem, de reconegut prestigi, com eren doncs, jutges, advocats, etc. Certament jo venia de l'empresa privada, venia d'un món que en aquell moment no es parlava de lideratge, de desenvolupar lideratge, és que ningú se li havia acudit, i per tant no corresponia gens al que s'esperava, per bé i per mal. Resistències moltíssimes, en vaig trobar moltes, jo diria no per ser dona, també ho dic sempre, però sí, resistències n'hi van haver-hi i moltes, i hi havia anècdotes que deies això és molt dur, no? Però jo sí que vull explicar que les organitzacions totes són complexes, i quan alguna persona pensi en la meva això no és possible, que el primer que s'ha de respondre és sí, a la meva també és possible, però has d'estar disposat a resistir i a voler que passi. Perquè, en definitiva, el lideratge necessita de dos ingredients, que és coratge i humilitat. S'ha de tenir molta força de voluntat per implantar un model de lideratge i també per ser líder, i s'ha de ser humil per saber que tu no ho saps tot, que no en saps més que els altres, que has d'aprendre a escoltar, i que quan algú et fa mal o tu sents mal, ho has de superar i seguir endavant. Res és fàcil a la vida, i quan al davant tens un projecte que val la pena, sempre té les seves dificultats. Coratge i humilitat són dos elements importantíssims que tots hem de mirar, de tenir presents cada dia.
No, perquè durant molts anys hem pensat en el lideratge com, senzillament, una persona, normalment home, també dones, però normalment homes, que tenen molt clar cap on s'ha d'anar, que això està bé, però que no saben compartir els objectius i que diuen això s'ha de fer així, i s'ha de fer així perquè ho dic jo, perquè sé on hem d'anar i ho tinc claríssim, i ja està. I no t'agrada, te'n vas i te'n vas a un altre lloc, no?
Això és l'exemple més clar del que no és lideratge. I normalment quan les persones fan això són com un conjunt d'inseguretats que circulen per l'espai. Llavors, la prepotència, l'abús de poder, aquestes actituds de jo mano i t'ordeno el que has de fer, tot això el que guarda dintre són moltíssimes inseguretats personals. Un líder sempre és humil, un líder sempre és ètic i un líder sempre és respectuós. I un líder sempre sap que els seus companys, els seus col·laboradors n'han de saber més que ell o ella en moltes ocasions. És veritat que a la nostra societat tenim un concepte de líder que està totalment equivocat. Igual que et diuen què és l'èxit, no? L'èxit, què vol dir? Tenir el cotxe més gran o tenir més diners? L'èxit, en definitiva, és ser conseqüent, ser coherent, ser íntegre i fer allò que fas amb la màxima dedicació, respecte i amb un sentit de ser. Llavors, per tant, jo crec que el vocabulari ens ha fet mal. El lideratge no és això, que a vegades s'entén en el boca a boca, en les converses més trivials, sinó que hem de parlar de lideratge en majúscules i hem de saber que tothom pot ser líder, n'ha de ser, en pot aprendre, però que no et ve regalat ni és fàcil.
Parles d'una primera trobada amb l'aleshores comissari Trapero, una mica peculiar, dius que et va impactar molt la primera trobada amb Trapero, perquè a més havies comès un error, i ho dius així al llibre també, no? Havia comès un error que l'havia afectat a ell, però que jo no sabia.
No, perquè entres a l'administració i hi ha gent que sap que ets nova i que no coneixeràs els processos. Per tant, et diuen, mira, el comissari Trapero té molta feina i, per tant, no pot seguir coordinant el curs d'investigació criminal, no? Totes les assignatures, hi havia molts grups, per tant, s'hauria de canviar.
I tu, perfecte.
Jo penso, home, un comissari que coordina d'investigació criminal ha de tenir molta feina. Per tant, em sembla lògic que ell no pugui amb tot això, no? No li vaig preguntar i, per tant, m'ho vaig creure. Error. error gravíssim, no?
M'agrada molt això perquè és acceptar l'error des del que estàvem parlant, eh? Que algú altre diria, no sé si jo no em vaig equivocar, m'han enganyat, no?
No, em van enganyar, jo crec que sí, amb el temps tu mires en perspectiva i veus el per què, no? Però cadascú ho sabrà, no? I les decisions que ha pres. Però sí, em vaig equivocar, va ser un error meu, no ho havia d'haver permès, però el dia que ho vaig saber, vaig dir que volia parlar amb ell, el vaig telefonar, va venir, em va dir vinc ara mateix, i vam quedar pel dia següent, perquè jo tenia una reunió, i bé, sí, sí, va ser un moment impactant, perquè li vaig preguntar a un altre comissari què em diria, i em va dir ni te'n parlarà d'aquest tema, òbviament es va seure a la cadira i em va dir per què ho va fer.
Primera intervenció,
primera pregunta directa, molt estil Trapero. La veritat és que la meva primera resposta és li demano perdó, perquè és el que toca com a persona, com a directora, i faré el que sigui per reparar aquest error meu, no? Parlar amb ell és parlar amb una persona honesta, sincera i ètica, i per tant és bastant fàcil, diguem, posar-te d'acord amb el major Trapero, perquè és això, és transparència, és sinceritat, i per tant recordo que és molt meu això de repetir alguna paraula o alguna frase, i em va dir, ja m'ho ha dit una vegada, ja m'han demanat perdó, no hi torni.
Quina por!
No fa por, la veritat és que no.
D'entrada, si no el coneixes,
sí, sí, em pot fer
de por, però després evidentment no. Altres frases que et van dir, per exemple, no? Un altre comissari va dir, vostè què li ha dit que ha de fer això? Vostè sí. Què li ha dit que ha de fer això, no?
Sí. És una frase que em va dir el comissari amb el qual coordinava amb el cos, amb l'escola, el que era molt interessant, perquè és la manera que quan ens coordinem les diferents parts d'un sistema tenim la garantia de que aquell sistema funcionarà. I aleshores jo, en la meva voluntat de posar metodologia en aquest lideratge, que era molt fàcil en el cas dels Mossos, perquè és un col·lectiu que funciona per valors, quan li vaig dir que fes informació en lideratge, evidentment no va comprendre el que estàvem dient.
Clar.
Perquè era un moment on això era nou. Però sí que haig de dir que en el cos de Mossos d'Esquadra va ser especialment fàcil, perquè és un cos format per persones que funcionen per valors. Si no fos així, no resistirien a la feina que tenen, que és molt complexa, molt difícil i molt dura en moltes ocasions.
Avui estem parlant amb la Núria Aymerich d'aquest llibre, Mossos, un model de lideratge, i sobretot del que és el lideratge transformacional. Escolta, mirant enrere, què és el que et fa sentir més orgullosa de tota la feina feta allà?
De que els Mossos se'n donessin compte del que eren realment i del valor que tenien. Jo crec que si alguna cosa vaig aportar en aquesta etapa és treballar perquè ells se n'adonguessin del valor que tenien com a organització, com a equips i com a persones, i de la importància de la feina que havien fet. Jo crec que durant anys havien treballat amb molt esforç i no donaven ni importància del seu gran sobreesforç que havien fet. Pensem que no hi havia tants models per copiar. Mm. Ara són els demés que venen a copiar, a altres països que ens venen a copiar a nosaltres, no? I a veure com és el model de Mossos. Però en aquell moment van picar molta pedra. I jo crec que si alguna cosa me'n sento especialment satisfeta és de veure com ells se'n van adonar del seu valor. I una altra cosa que també m'omple molt el cor és que avui, després de temps, segueixo tenint una molt bona relació amb moltíssims Mossos d'Esquadra d'aquest país. Mm. I això val la pena.
La societat catalana ha viscut una relació amor-odi pràcticament permanent i cíclica amb els Mossos, primer perquè evidentment són cossos de seguretat i això ja ens costa una mica, però després, per ser exactes, no? Durant aquella famosa votació, els Mossos per nosaltres van ser meravellosos i ens van defensar, i al cap de 2 minuts molta gent va tenir la sensació que això havia estat al contrari, no? I que durant les diferents manifestacions estaven a l'altra banda, no? I és una tensió permanent que tenim, no només amb els Mossos, sinó amb els cossos de policia en general, no? Però tu, com analitzes la situació actual de la relació que tenim la societat en general amb els Mossos en particular ara, la catalana?
A veure, hi ha una dada que és objectiva. Si mirem la valoració dels catalans respecte a les institucions del nostre país, la primera valoració la posen a la universitat i la segona en el cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, no es tracta de la meva opinió, es tracta de que els catalans, amb enquestes, donen una valoració altíssima al cos de Mossos d'Esquadra. I em sembla que aquesta és la realitat en la que ens hem d'agafar. Mira, jo crec que tots els ciutadans fem la mateixa acció. Quan veiem la policia, podem en algun moment percebre, doncs, que ens poden multar o que en un moment determinat doncs ens poden cridar l'atenció, per dir d'alguna manera.
Sí, sí.
Per altre cantó...
Quan ens apropen fem una mica... Ai.
Però en el mateix instant demanem als Mossos d'Esquadra que estiguin al nostre costat quan tenim un mínim de por. Per tant, quan ens volem sentir protegits, volem els Mossos, i quan els veiem apropar-se, ens preguntem per què. Per tant, és lògic, és una dualitat natural, perquè si ens paren amb una alcoholèmia, amb un control d'alcoholèmia, ens preocupa l'aturada, però, evidentment, si un dels nostres familiars o amics mor en accident perquè algú ha anat begut, el primer que demanem és que els Mossos no han estat prou persuasius en els controls d'alcoholèmia. Per tant, en la maduresa de la nostra societat, jo crec que tots, com demostren, com dic, la valoració, tots sabem que tenim una policia que funciona per valors, que és una policia democràtica, de proximitat, de compromís amb el ciutadà, que respecta el ciutadà, que és íntegra, que és exigent amb si mateixa. Jo crec que això els catalans ho valorem. I fixa't un element important, no? En els atemptats, a la resolució dels desgraciats atemptats de Barcelona i Cambrils, un dels elements importants que ens van donar el cos de Mossos d'Esquadra és ens vam sentir segurs, ens treien por. Llavors, em sembla que això és molt rellevant, sentir que tens una policia que et protegeix. I et protegeix a vegades, doncs, parant a la carretera per comprovar doncs si has begut, no? Però per altra banda, jo crec que tots agraïm que tinguem una policia tan de proximitat, tan respectuosa, que està al nostre costat. I òbviament en una organització de 18-19.000 persones sempre hi ha una persona que és menys agradable en un instant, però en general, com es demostra, com us he dit, els catalans estem molt orgullosos de la nostra policia.
I no és una opinió, com deia ella, sinó que són dades, això, eh? És un dels molts llibres que tenim per Sant Jordi, però aquest és el de la nostra col·laboradora i el recomanem especialment per moltes raons. Un, perquè veurem coses que ens agrada molt saber del món de l'interior dels Mossos, de funcionament. Per exemple, què li va passar un dia amb un semàfor a la Meridiana a la Núria, o jo què sé, quin famós policia li va llançar una copa de vi al damunt, què va fer al desert del Marroc, bé, com va viure el judici del major Trapero en el seu moment. Tot això s'explica al llibre, i el marc de fons i el que hi ha al darrere del que batega realment és tot el tema del lideratge transformacional, que és tan important.
Que pot arribar a tothom.
I que pot arribar a tothom. Això és important. Sí, sí, vull dir que és absolutament extrapolable tot el que passa aquí, no? No és un llibre teòric, és un llibre pràctic. Lideratge transformacional portat a la pràctica fins a l'últim extrem. Núria i Emèric, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre, gràcies.
Merci. Dedicar els pròxims minuts al programa a parlar d'un tema cada vegada més omnipresent, que és la robòtica. Amb nosaltres avui Guillem Martínez, CEO i cofundador de Robocat. Benvingut a Revolució.
Bona tarda.
Escolta, sobretot volem parlar, has vingut per parlar de la 7a edició de Robocat, que se celebra el mes de maig, en 4 dies, 6, 7 i 8, i després la final el dia 13, m'estaves dient. Què és Robocat, primera entrada?
Exacte. La Robocat és un campionat de robòtica que va néixer l'any 2016, basada en dos pilars fonamentals, que una banda és la robòtica lliure, que tots els robots que participen en la competició no cal que siguin d'una marca determinada concreta, sinó que pots utilitzar qualsevol programari, qualsevol tipus de hardware per participar en la competició. I un segon pilar fonamental és robòtica, en què les barreres econòmiques mai siguin un impediment doncs, per participar en el món tecnològic. Per tant, vam crear la competició realment per obrir, per facilitar doncs, la tecnologia a totes les escoles, a totes les entitats i a tot totes les persones del territori.
Com competeixen els robots entre si?
Sí, els robots, per exemple, en aquesta, l'edició d'enguany, que està basada en l'agricultura sostenible, cada any la temàtica de la competició es focalitza en un de les diferents àrees en què els robots poden ajudar a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible a les Nacions Unides. Aquest any l'àmbit és l'agricultura i els robots competeixen, participen en un camp de competició, que és un taulell de joc, una planxa de fusta, i els robots es col·loquen en dues zones determinades del camp de competició i han de completar una missió determinada.
Okay.
I, per exemple, aquest any, que tracta sobre l'agricultura, doncs hi haurà cireres, pomes i carbasses dipositades, que són diferents elements de joc, dipositats en el camp de competició, i els equips, els robots, els han de saber identificar i col·locar-los en diferents àrees del camp, que es coneixen com rebostos, doncs el rebost de les cireres, el rebost de les pomes, i pel que fa a l'element de les carbasses, és on entra la part col·laborativa en què un robot i un altre han d'haver parlat, els dos equips, amb anterioritat, perquè per fer el màxim nombre de punts, les carbasses s'hauran de situar en el camp contrari, en la cistella del camp contrari. Per tant, hi ha aquest element col·laboratiu que hem volgut reforçar aquest any, que no només un equip que competeix contra un altre, però és que realment els dos equips, per obtenir la màxima competició, la màxima puntuació, col·laboren l'un amb l'altre.
És la setena edició. Suposo que en 7 anys, que en segons quins àmbits és molt poc, en robòtica i en tecnologia és una barbaritat. Jo no sé si hi ha molta diferència entre els robots de fa 7 anys amb els que vau començar i els d'ara.
Sí, el tipus de robot és molt semblant. O sigui, les peces que s'utilitzen, segur que hi ha hagut actualitzacions de software, etc. Però la base del robot són les mateixes peces que s'utilitzen, etc. El que sí que hi ha molt de canvi, i és on hi ha hagut els canvis més importants, la robòtica avança d'una manera molt més lenta que ho fan altres àmbits tecnològics, per exemple la intel·ligència artificial ho hem vist ara, però el que seria aquesta competició, com que és una competició enfocada doncs, per estudiants de primària, secundària, no hi ha aquest element encara d'intel·ligència artificial, per tant els robots, els sistemes que es construïen era molt semblant. Potser les tècniques, la construcció del robot i idees que poden tenir els estudiants, evidentment això ha canviat molt i sobretot el que ha canviat molt és que fa 15 anys, quan vam començar a fer robòtica, això era un paradigma completament desconegut per a tothom, I ara això ha canviat molt i ho estem veient ara que està en la boca de tothom.
Sí, a més fa 15 anys, per exemple, no hi havia robòtica a les escoles, segurament, i ara es fa servir també com un element pedagògic important, no?
Exacte, sobretot nosaltres a la robòtica la vam haver de fer a nivell extraescolar, a nivell privat, no a nivell ni extraescolar, perquè realment no hi havia extraescolars de robòtica, sinó que va ser de l'iniciativa d'un pare, dels pares d'uns nostres amics, que vam crear un grup doncs, amb nanos de diferents escoles de Girona, que és on es va iniciar la competició, on es va iniciar aquest grup de robòtica, que es deia Salvouth Park, i d'aquí doncs, vam anar...
Com es deia?
Sí, Salvouth Park.
Salvouth Park.
Sí. I aquest equip de robòtica doncs, va sorgir això l'any 2000, quan jo tenia 12-13 anys, per tant ara fa l'any 2012 sí, 2012 i d'aquí vam competir a nivell internacional, als Estats Units 3 vegades, a Indonèsia, a altres països, i d'això vam tornar a Catalunya i vam veure realment hi ha un tipus de persones que participen en aquest tipus de campionats, però el que volem és que realment la robòtica arribi a totes les escoles. I amb aquesta vocació, de que arribi a totes les llars i a totes les persones, sobretot ara, que és molt important tenir aquest coneixement tecnològic, trencar aquesta bretxa digital, que és molt gran en determinats sectors, vam voler doncs, crear aquest campionat que realment fos tan econòmic participar-hi que escoles, i ho hem vist, sobretot aquesta edició, que hi ha més de 50 centres que participen, que escoles que mai haguessin participat doncs són ara partícips de la robòtica i això canviarà les vides de molts nois i noies.
Per les escoles de primària, secundària, de batxillerat, de...
Sí. Sí, la competició està oberta per totes les edats, hi ha 3 categories, categoria júnior, sènior i adults, i sobretot agafa doncs, tot això, primària, secundària i després després universitaris, etc.
Tot això dèiem del 6 al 8 al Tecnocampus a Mataró, i després la gran final és el dia 13 o el dia 14, el dia 13 o el dia 14, és el, tinc aquí apuntat, és el, no m'has dit el 13, abans?
Sí, o sigui, és okay. Hi ha 6, 7, 8 de maig, el 6 és la fase de Mataró, el Tecnocampus, dia 7 és la fase de Barcelona, a la Fundació Llor, dia 8 és a Girona, a l'Escola FEDEC Sant Narcís, i la següent setmana, que si no m'equivoco és el 13, dissabte 13, es farà a l'Escola d'Aina Isard d'aquí a Barcelona.
Déu-n'hi-duret, escolta, què es guanya aquí, a banda de la satisfacció d'haver guanyat?
Es guanya, sobretot, la Robocat, el que ofereix als premiats és més tecnologia i més experiències tecnològiques. Per tant, realment, els equips participants obtindran diferents kits de robòtica per programar els robots amb els quals podran participar a la segona edició. Per tant, és premi tecnològic i després també premi amb experiència. Normalment, el que fan és una estada breu d'un dia o dos amb un expert científic, enginyer, etc, premiat, i a partir d'aquí, doncs, perquè realment doncs això fonamenti la seva vocació tecnològica.
Ara t'anava a dir, sí, de fet, mira, més que m'ho has tret de la boca, un dels grans premis és això, és la vocació, no? Regar aquesta vocació i donar
exacte
més possibilitats.
Exacte, i al final és el que veiem, vull dir, la Robocat el que vol també ser una atracció d'això, d'institucions, empreses, universitats, perquè aquests nens i nenes no només sigui una experiència que acaba el mes de maig, però que sigui una experiència que continua al llarg de totes les seves vides, i sobretot ara, que ho estem veient tant, però que realment els nens puguin créixer i puguin fer aquesta transició de les escoles, l'institut, etc, al món laboral, a l'entorn professional.
Tu que t'hi dediques, i segur que hi has pensat moltíssim, una part del futur sostenible i una part del futur per aconseguir fer coses que no podíem aconseguir passa pels robots, no, suposo?
Sí, sí, sobretot el que per això vam voler focalitzar-nos les missions de la Robocat estiguessin focalitzats en els objectius de desenvolupament sostenible, perquè els nens, des de que són petits, vegin el potencial, les diferents àrees en què els robots poden revolucionar molts camps diversos. Doncs, per exemple, en agricultura, que és l'edició d'enguany, veiem la problemàtica global d'un creixement exponencial de la població, veiem doncs que cada vegada doncs hi ha menys recursos, per exemple, de reg, d'aigua, que necessitem reduir doncs les pesticides, herbicides, productes químics que s'utilitzen, i vam llançar doncs aquesta competició, aquest àmbit determinat, aquesta edició, perquè realment els robots tenen un potencial i en el món real s'estan implementant en agricultura, robots agrícoles que treballen matí, tarda i nit doncs per a fer front en aquest repte global, doncs perquè els nens ho puguin conèixer quina és l'aplicació de la robòtica en l'agricultura. Però evidentment no és només agricultura,
no,
hi ha robots...
Tots els sectors.
Hi ha tots els sectors, i cap dels sectors quedarà, diguéssim, absent d'aquests canvis que venen.
Fantàstic, doncs estarem pendents. Recordeu aquesta cita amb Robocat a partir del dia 6 de maig, començant el Tecnocampus de Mataró. Guillem Martínez, CEO i cofundador de Robocat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dóna'm un punt de suport i mouré el món. Arquímedes. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com són Ideo? Estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
eSports, amb Marc Brugat.
Doncs és el moment de dedicar els pròxims minuts a parlar del que tothom diu que serà un dels puntals de l'oci del futur, potser ja ho és del present, els eSports.
la que te diga que el día...
I en aquest programa, si parlem d'esports, hem de parlar naturalment amb el Marc Brugat. Què tal, com estàs?
Hola, bona nit.
Escolta, parlem de League of Legends, que és, si no vaig errat, l'esport electrònic més popular del món. Té més de 150 milions de jugadors mensuals. És una barbaritat, diguem, alguna altra cosa que tingui tants seguidors. I fa uns dies es va disputar la final de la Superliga de League of Legends.
Sí, exacte.
On va ser això?
Va ser l'1 d'abril a Saragossa. Es va jugar a la sala multiusos de l'Auditori de Saragossa i 1.800 persones presencials van anar a veure la final aquesta.
I quanta gent hi participava, jugant?
Jugant eren dos equips, era la final de Heretics contra Movistar Riders, dos equips de 5 persones. Per tant, 10 en total.
Val. Per tant, 1.000 i escaig persones. Veient... Què?
Val, 1.800 persones aproximadament. Us heu d'imaginar, era una sala, és una sala polivalent on van col·locar doncs les 1.800 cadires, una mica com si fossin els bancs d'una església, em recordaven a mi quan ho vaig veure, tot mirant cap a l'escenari. I a l'escenari doncs hi havia les taules amb moltes pantalles, LEDs i un per tot arreu, i llavors hi havia 5 ordinadors, dues files de 5 ordinadors, que són juguen els doncs els competidors, els dos equips.
I la gent que estava de públic també seguia a través dels seus telèfons o el que fos d'una altra manera la partida?
En aquest cas no cal, perquè en el mateix escenari...
Tens tota escenari, la informació que necessites,
clar,
ja, eh?
Heu de pensar que a darrere de l'escenari hi havia una pantalla gegant on allà veies la realització en directe de la competició, del que estava passant, i també hi havia pantalles més petites col·locades perquè les files de darrere poguessin seguir-ho. I a més, hi havia també l'equip de càsters, de comentaristes, estaven en el mateix escenari fent la retransmissió en directe. Llavors la gent a les pantalles tenia el mateix que les persones des de casa podien veure a través de Twitch.
Val, perfecte. Ok, val. Per cert, les entrades es van esgotar, per veure tot això en directe, es van esgotar en 24 hores.
Sí, va ser molt ràpid.
Vull dir que sembla un concert de la Taylor Swift, això, eh?
Clar, però a més també és una sala petita, 1.800 persones només, que això cal dir-ho que organitza la LVP, la Liga de Videojuegos Professional, que és una empresa de Media Pro, en col·laboració amb Riot Games, que és l'empresa responsable de League of Legends. Llavors, la Superliga és un torneig oficial que, de fet, qui guanya la Superliga es classifica per anar a la competició europea, a la LEC, i de la LEC doncs poden passar al Mundial, a les Worlds de League of Legends. O sigui, és oficial tot això.
Qui va guanyar, per cert, Heretics?
No, va guanyar Movistar Riders. Contra tot pronòstic,
I què es guanya, en aquest cas, en aquesta Superliga, en aquesta final de la Superliga?
Doncs en aquest cas el que van guanyar va ser una plaça per competir a la competició aquesta europea.
Una mica de pasta, Marc.
Sí, el que passa és que no sé exactament, és difícil saber...
Sí que hi ha premi metàl·lic.
A priori sí.
Okay.
El que és que és difícil saber les quantitats, perquè també depèn de patrocinadors i depèn de diverses coses. Normalment, clar, aquestes competicions es fan, perquè ens entenguem una mica, al millor de 5. Vale? Juguen el que són 5 mapes.
Sí.
Que, perquè ens entenguem, es comunica els sets de tennis, val? Cada mapa. I en aquest cas va ser molt curiós perquè només es van haver de jugar 3, va acabar amb un 3-0.
Pallissa.
Tot i que tothom es pensava que guanyaria Heretics, va acabar guanyant Movistar Riders. Però a més, és molt interessant que era una mica un plebiscit aquesta final entre els dos MVPs, entre les dues estrelles de cada equip. Heretics tenia el seu MVP en Flacket, que venia de guanyar l'última competició europea, era el favorit, llavors tothom anava, gairebé tothom anava amb Heretics, i Movistar Riders tenia Supa, que anava molt confiat que ell guanyaria en Flacket, que ell s'imposaria. Finalment crec que va duplicar la puntuació en Supa, en Flacket, va guanyar Movistar Riders amb un 3-0 impressionant, i de fet és la final més ràpida en la història de la Superliga.
Com va durar?
Va durar 70 i pocs minuts.
Uau.
Comptant quan van durar cada partida, eh? O sigui, has de pensar que una partida de League of Legends normalment dura uns 45 minuts, la primera va durar 30, la segona 20 i l'altra, la tercera, 22 minuts o així.
Jo no he estat mai, però la gent què fa mentre està veient el partit?
Sí, és un partit, és un partit.
Sí, l'enfrontament. Sí. Quan es prenen decisions i algú comenta, es creen sorolls, tothom està callat,
És una mica com veure qualsevol altre esport, un esport tradicional, la gent
sí,
estar cridant, animant. De fet, quan van entrar els jugadors, la gent es va posar de peu, aplaudir, cridar la gent amb pancartes. Hi havia gent disfressada de personatges del videojoc. Llavors, era una festa. De fet, des de la mateixa LVP ja ho deien. Van organitzar una sèrie d'esdeveniments, una sèrie d'activitats abans de que comencés la final pròpiament dita, i ells ja ho deien, que això era una festa del League of Legends, i és l'ambient que es respirava, o sigui, el que semblava era una festa. I era igual si anaves amb Heretic, si anaves amb Movistar Riders, tothom animava tothom celebrava les grans jugades, les fes qui les fes.
Ah, per tant, eren bons seguidors, a més.
Sí. No era un ambient tòxic o un ambient... Cosa que és curiós, perquè League of Legends sempre ha tingut la fama que a nivell en línia, les partides en línia, la gent, el que juga la gent a casa, sí que pots trobar gent molt tòxica. El chat de League of Legends és conegut per ser molt tòxic, però els esdeveniments presencials acostumen a ser una festa i la gent està sempre amb molt bon rotllo i molt bon ambient.
Ara que parles de connectar-te des de casa, sabem quanta gent es va connectar a la final?
Els números totals és una mica difícil saber-los, el que sí que sabem és el màxim que van tenir, el pic màxim d'espectadors simultanis, que va ser al voltant de 41.000 persones simultàniament a Twitch. Que és una mica, està una mica, són dades pitjors que l'última edició. Has de pensar que els esports es divideixen en el que es coneix com split de primavera i split d'estiu. Es fan dues competicions, no, com dues temporades cada any. Doncs l'última que es va jugar, l'últim split de l'any passat, les dades van ser més bones, però això coincideix amb una davallada general de l'audiència de Twitch, i que a més s'està intensificant molt el que són els actes presencials. Twitch en general costa més que acabi de funcionar.
Suposo que deu tenir algun rival League of Legends. Deu haver un altre joc que també les xifres que es mouen deuen ser similars.
Sí, a veure, realment similars a League of Legends és complicat, perquè sí que és el líder indiscutible en el món dels esports. En trobem d'altres de la mateixa Riot Games, hem parlat aquí a la secció de vegades de Valorant, que és un joc que també és molt potent, també és de Riot Games. Està una mica per endarrere, però és un joc que té 2 anys només. Ara en farà 3 justament d'aquí un parell de mesos. O sigui, és un joc molt jove, però té molt bones expectatives de futur. I després doncs podem tenir clàssics com el Fortnite, per exemple, no? Que sobretot potser a nivell competitiu no segueix tant o no es parla tant, però estem parlant que també té molts milions de seguidors i de jugadors mensuals.
Però no es fan coses com
aquestes. Sí que se'n fan,
també.
De competicions se'n fa de tot, mira.
En públic i tot,
En públic i tot.
Val.
Però per posar-te un exemple, existeix el mode competitiu, existeixen els esports electrònics del Farming Simulator. Això existeix.
Del Farming Simulator,
un joc que és un joc que simulador és de granges. Hi ha escena competitiva del Farming Simulator.
M'encanta. Doncs mira, estàvem dient que això dels esports és un dels puntals de l'oci del futur, i jo deia, potser també és del present, i efectivament les dades de moment apunten a que hi ha un seguiment espectacular de tot això, sobretot de League of Legends, i ara el Marc ens explicava aquesta final de la Superliga, que va tenir lloc a principis del mes d'abril, a Saragossa. Molt bé, molt interessant. Tu amb qui anaves passant?
Jo la veritat és que no era en cap dels dos, perquè no havia seguit molt, però a mi em va convèncer molt en sopar amb les entrevistes que li vam fer abans, que jo vaig anar com a premsa i li vaig fer entrevistes, i ell anava molt confiat que guanyaria. I jo vaig dir, home, doncs aquesta persona que ho té tot en contra i va tan confiat, anem amb ell. I mira, al final, doncs...
Marc Borràs, moltes gràcies.
A vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa i ho fem amb una frase del filòsof espanyol José Ortega y Gasset, una reflexió interessant sobretot per als que sigueu emprenedors i emprenedores. Diu, la vida ens ha estat donada, però no ens l'han donat feta. O sigui que aquí s'ha de posar una a treballar. Gràcies equip, gràcies oients. Fins demà, que serà diumenge. Adéu.
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi.
Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé.
We are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore, Alejandro.